Arribat a les 5 i 4 minuts, vos deixem ara amb Tento i actualitzem tots aquests continguts al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que a les Illes Balears hi ha 67 ajuntaments.
Tento'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetam la tercera i darrera hora del programa de Tento'l. Ho fem amb Marga Cifra, que és aquí amb nosaltres el control tècnic, i en companyia avui d'en Guillem Crespí, funcionari i també artista.
Europa tiene una España, España tiene a Mallorca, Mallorca tiene una santa que se llama Margarita, que no ha pasado una noche bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita. ¿Quién ha visto una chica bonita en Santa Margarita, en Santa Margarita? ¡Hola! ¡Me voy a Santa Margarita!
Guillem Crespí és pintor i escultor, però també funcionari municipal de l'Ajuntament de Santa Margalida, i acaba de publicar L'Ajuntament que no es vou, 40 anys d'anècdotes. Des de la bufetada d'un municipal a un venedor ambulant que no volia identificar-se, a la picabaralla d'un ciutadà alemany que entregava la documentació en el seu idioma i encara tenia pressa perquè li fessin la gestió, en aquest llibre de Crespí trobareu condensades 40 anys d'història del municipi de Santa Margalida, a qui Lluís Aguiler li va dedicar aquesta cançó. Un municipi i un llibre que volen comentar en profunditat l'home que millor coneix els secrets de la vila.
En profunditat.
I mos ha vingut a veure aquí als estudis d'IV3 Ràdio. Guillem, com estàs? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
40 anys donen per moltes històries, m'imagino, i són els que has escrit en aquest llibre.
Sí, 40 anys. Jo vaig trobar que era una fita ja que estava molt bé per fer un recull d'anècdotes que jo he anat vivint al llarg de tots aquells temps a l'Ajuntament.
I en quin moment vares decidir, Guillem, que ja en tenies suficients com per fer un llibre? No sé si va venir primer la idea i després va venir la plegueta de, a partir d'aquell moment, vares ser com un detectiu de l'Ajuntament de la Vila apuntant-ho tot, o tu ja tenies un regruix d'històries que ja tenies emmagatzemades en el teu capet i deies, això ho he de contar abans de jubilar-me perquè Santa Margarida i Balears ho han de conèixer.
És així com dius, jo ho tenia ja pensat, ja de fa estona que ho tenia pensat, i resultava que moltes de les anècdotes que jo poso en el llibre les explicàvem quan fèiem un sopar o fèiem una trobada, i un dia vaig pensar, dic, si no les escric, això quedarà a l'aire, ningú ho coneixerà. I de fet, els vaig recollir, però, com que no som escriptor, ho vaig fer com si pintàs un quadre, és a dir, vaig anar apuntant el títol, és a dir, vaig posar el títol de moltes d'anècdotes que em van sortir com a 70, i vaig anar eliminant aquelles que trobava que per un motiu o per l'altre no hi podien ser.
Perquè després diguin que la política municipal no dona per moltes històries. Moltíssimes, no?
Moltíssimes, moltíssimes.
I de ben diverses.
I ben diverses, clar.
Perquè, a més, en Guillem no només va ser funcionari a l'Ajuntament de Santa Margarida, sinó també que ets artista.
Sí.
I destaques per la teva faceta com a artista en diferents...
Exacte, perquè jo som pintor, escultor, he fet litografia, he fet serigrafia, tota classe de, per exemple, tant pinta amb acrílics com pinta aquarel·les. És a dir, tens la meva manera pròpia de fer les coses.
Ets un home del Renaixement, podríem dir, no? És a dir, qualsevol tècnica que passi per les teves mans t'agrada experimentar.
Efectivament. Jo, per exemple, vaig anar 2 anys amb un ferrer, aprendre a fer de ferrer, perquè volia fer en ferro allò que jo feia dibuixant. I l'anècdota que va passar, perquè jo vaig amb anècdotes d'un assalt anant voltant, quan vaig aprendre el ferrer que m'ensenyava, em va dir, mira, ara ja saps soldar, ja saps... Diu, ara què has de fer? Diu, mira, ara vull fer un piano, com un piano. I a partir d'aquí jo vaig fer un piano i ja em va dir, mira, ara ja pots fer el que vulguis. I és perquè jo si el dibuixava, després el que passa que no sabia la tècnica, però després ho vaig haver d'aprendre i realment ara ja sí que faig molta de cosa en ferro.
Clar, es Ferrer ja te va dir, ja has deixat de ser un mosset, ara ja has de volar lliure i que la teva creativitat sigui la que funcioni.
És que jo crec que tots els artistes, si no ho fèiem així, malament. Vull dir, perquè cada artista, jo crec que ha de tenir la seva visió de les coses i el seu punt, la seva manera de fer les coses. I si no ho proves i t'equivoques, és a dir, no arribes a trobar el teu camí.
I has pogut compaginar-ho en l'Ajuntament?
Sí, jo m'ha anat molt bé, perquè jo moltes de vegades... jo vaig pintar 7 anys amb tinta, damunt paper, per aprendre a pintar tintes. El que passa és que la gent a vegades diu... I quines tintes? Jo, les tintes que jo empleava eren japoneses, no eren tinta xina. Era una cosa diferent, era més cara, i ara ja no em puc trobar, no em venen. Per tant, he hagut de passar, he hagut de deixar anar allò i fer altres coses.
I quan tu decides fer un llibre d'aquestes característiques, clar, és retratar la vida d'un municipi. Has hagut de descartar molta cosa,
sí,
perquè ningú te pegues una estirada d'orelles.
Bé, jo no he anat amb idea de comentar segons quines coses.
Si no dic que anessis guia amb la intenció de fer mal, però de vegades un comentari a mi em va fer un gracier, però en el protagonista pot no fer ni tanta. Clar, tu això, el manco, per el que jo he pogut comprovar en aquest llibre, has anat ben alerta de que tot allò que explica et se pogués explicar.
Evidentment, jo he anat molt alerta, perquè per una altra part, jo el que vaig voler era, ja que feia això, que servís com un petit homenatge al meu company de feina. Perquè moltes, poques vegades dins les empreses fan un homenatge a la gent que hi fa feina. I jo he tingut l'oportunitat, me va sortir així, de poder fer aquest homenatge en els participants, en els que participen en els llibres que hi surten.
Clar, perquè aquest llibre ja s'ha presentat a la vila.
Sí.
Van a una gentada i la gent em va quedar com molt contenta. Què t'han dit els vileros, els habitants de Santa Margalida, quan t'han vist negre sobre blanc la història del seu ajuntament?
Jo he de dir, i he de comentar, i ho dic amb tota la franquesa, que a vegades diuen ningú és profeta a la seva terra. Bé, jo som estimat. A mi m'estimen a Santa Margalida, perquè ja vaig fer, per exemple, el cap de Dimoni, que està a la rotonda i tal. Això va ser una cosa que la gent la s'ha fet a seva. I ara, quan varen presentar aquest llibre, l'auditori municipal és que se va omplir.
Estava ple,
és a dir, no hi cabien i varen haver de posar cadires, més cadires de les que hi havia perquè la gent pogués seure.
Clar.
Això és un símptoma de que la gent, per una part, m'estima i per l'altra, estimen la cultura, perquè ho vaig poder veure.
I tant. I a més, Guillem, segur que tu vas ser també pioner en la normalització lingüística a la vida.
Sí.
I te va dur qualque mal de cap, també.
Sí, evidentment que sí.
Conta-mos-ho.
Jo... ara he de nomenar una persona que me va ajudar perquè m'està companys, que és Antoni Mas. Antoni Mas és professor de SUIP i és historiador. Ah, sí, molt bé,
una
molt bé.
Tant.
Molt bé. I doncs, amb Antoni, com que vam ser companys de feina molt de temps, ell sempre m'ha... És a dir, jo si he hagut de m'estar una idea, una cosa altra, sempre m'ha ajudat. I ell me va fer veure... en aquell moment, és a dir, primer començaré per aquí per després per anar, és a dir, em va fer veure que jo no ho sabia i l'any 90 jo vaig començar a decidir unilateralment fer totes les coses en català, és a dir, les transcripcions dels plans i tal, que teníem un secretari que era castellà, ho feia tot en castellà, i jo vaig decidir unilateralment, com que hi havia la llei de normalització lingüística del 86, jo vaig dir, doncs jo l'hi faré, i vaig començar a fer-li, i ell em va fer veure que des de l'any 1600, no recordo, bé, un poc després del decret de Nova Planta vaig tornar a ser el primer que vaig fer coses en català. Això me va deixar orgullós, perquè és una cosa que jo ni havia pensat ni sabia com ho fer. Però sí, me va dur problemes per lo que jo de... en aquell temps, qui me va ajudar a fer el reglament de normalització lingüística va ser en Gaspar Valero, perquè jo el vaig conèixer a SUIP, i li vaig dir, Gaspar, jo si no m'ajudau, jo estava tot sol allà. I tot sol sempre enfrontat en el secretari, enfrontat en els regidors que me deien que volien en castellà. I jo els deia, però... És que
perquè
jo...
si una cosa té la burocràcia, Guillem, és que els canvis són lents.
Molt lents.
I a força de picar pedra, però picar pedra.
Sí, sí, són lents. Però què va passar? Que va en Gaspar s'hi va implicar... I varen presentar, va venir un parell de vegades, deixaran el Batle. El Batle en aquell temps era l'home Rafael, que era un home major, era un home fet, ell, com aquell que diu, un empresari d'aquells allà, però molt del PP, però d'aquells antics. I ell ho volia en castellà. no ho entenia, però tampoc no sabia molt bé què era això de la normalització lingüística, i ho havia sentit. I jo li vaig dir a Montrafel, això s'ha de provar, perquè ara tots ho provaran, i nosaltres serem pioners amb això. I vaig dir, ho farem. I vàrem aprovar...
Santa Margalida pionera.
Sí, i vàrem aprovar un reglament de normalització lingüística, que segons me va explicar en Gaspar Valero, era avantatjat dels altres. Una, que no n'hi havia. I dues, que quan el vàrem aprovar, ja vàrem posar coses que no se varen implementar fins bastant després, per exemple, en el govern. I clar, una altra anècdota que explic és que la Montrafel aquell mateix, jo li feia les actes en català. És a dir, quan havien de fer un ple, la convocatòria, el secretari la me passava en castellà perquè escrivia en ploma, perquè allò ho feia amb tot... I després jo els hi passava en català. Els altres escrivia, els passava en català. I els hi enviaven els regidors. I l'home Rafael un dia em va dir... Diu, escolta, diu, ja estic emprenyat, així. Diu, ja tu aquí no me fas ni cas ni res. Jo vull que m'ho facis per duplicat. Però, clar, ell volia dir bilingüe. Clar. Però em va dir duplicat. I va dir, cap problema, l'home Rafael.
Dues còpies
en català. Que se va emprenyar un poc.
No, que també tu, la normalització, te va costar no uns euritos, però són unes pessetes.
Sí.
Perquè,
sí,
clar, quan tu presentaves la documentació no te l'acceptaven, i clar, perquè es trienic i et setcenis i tot, començàs a rodar, clar, i aquest doble arribàssin en el teu compte, t'hi vares veure en feines.
Sí, perquè després també n'hi havia un altre. Hi va haver un regidor que en un cert moment va dir que me llevassin el complement de productivitat, perquè... realment no produïa, jo anava en contra. Ell me deuen una cosa i jo feia realment tot el que ell volien. I jo els deia que no, que jo... És a dir, la llei m'emparava i ells havien aprovat el que jo havia de fer. És a dir, realment, és que no ho feien en els altres. I així tot encara vaig sortir escaldat. Però després l'home Montrafel li vaig fer entendre i ho va arreglar.
Mm. Et vas recuperar aquest
concepte. Sí, sí, sí. Que volien baixar el sou, però...
A mi?
Sí.
A mi? El me va baixar.
Sí,
sí, sí. Però no ell. No, el Balda no sabia res.
No, el regidor.
El regidor havia anat i havia dit en aquell li baixau. I, clar, i ho va fer. I quan jo ho vaig anar a dir a la Montrafel ho va mirar i va dir, mira, jo no, això no ho vull fer, jo no sabia res, i ho va tornar a posar.
Mm-hmm. I no només en so castellà, també hi va haver un alemany que sí, volia fer.
Sí, aquesta també va ser bona, perquè va venir un senyor molt, molt... amb una actitud molt prepotent i tal, jo estava assegut a la meva taula i ell va arribar i me va tirar el paper damunt la taula sense dir res i se va poder llegir un diari. I jo vaig mirar i vaig dir, aquest senyor, què feim aquí? Dic, que voleu? I em va dir, això està a mar de treure l'impost de circulació d'un cotxe alemany que havien comprat. Dic, però això està en alemany. I jo, dai, feu en alemany. Dic, però jo no m'entenc, jo no sé què he de posar. Diu, és el teu problema. I jo dic, d'acord. Dic, però aquí vols... el paper, tu o jo? Diu, jo, dic, doncs ja és el problema és teu. Aquí se'n va anar a xerrar el Balda, aquí hi havia una altra Balda. I li va dir, va presentar una queixa contra jo, perquè jo li havia xerrat malament, l'havia... i el Balda li va dir, què t'ha dit en Guillem? Diu, que no m'ho farà si no venc amb un traductor, duc això traduït, no m'ho farà. I el Balda li va dir, el meu caparrut, o li dues o no t'ho farà. I realment va venir i ho va fer.
Ho va traduir.
Clar, perquè una de les coses que també tu has viscut ha estat la transformació digital. Exacte. A un ajuntament com el de Santa Margalida. Clar, aquesta digitalització i aquesta modernització dels costums també són protagonistes d'aquest llibre.
Sí.
Perquè, per exemple, tu tenies un company de despatx,
sí,
que no entenia que li enviassis un mail.
Si
me tens aquí de vora.
Va ser molt bo. Però no
per què m'envies un correu?
Clar, però no m'ho va dir a mi. Això era un que era bastant major i ell s'encarregava de dur el correu, però el correu postal.
Físic.
Sí, el correu postal, on anava a circular el correu. I un dia el secretari li va dir, escolta, has vist això? Diu, no. Diu, és que t'he enviat per correu. I ell diu, i per què m'envies per correu? Si està amunt de vora l'altre, que no m'envies per correu, me crida, jo vinc a cercaró. Diu, és per correu electrònic. Diu, jo no sé què és això del correu electrònic. Clar, eren situacions que aquell home no havia vist mai un ordenador, ni sabia com anava.
Clar, com va ser aquesta adaptació a la modernitat? Que tampoc és que estiguem especialment adaptats, eh? Lo que és l'administració digital podria anar molt millor, però és cert que aquestes coses van lentes. Tu, com a funcionari, que dus 40 anys a l'Ajuntament de Santa Margarida, com ho has viscut?
Jo he viscut, clar, jo he viscut, des que van començar, jo vaig començar dia 1 d'abril del 85. Feien totes les transcripcions, totes les actes, les feien a mà. I jo, hi ha llibres escrits que jo, fins que després no varen comprar màquines d'escriure, que els varen fer poder fer màquines d'escriure, en paper de calcar, si havien de fer. I després, ja a poc a poc, varen comprar un ordinador, que era com una espècie de pantalla, una cosa grossa, i amb una màquina que fa nyec, 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 un impressor d'aquelles que feia un padró. Sí. I per fer un padró estava 4 dies. I a poc a poc, varen anar adaptant les coses, és a dir, els programes i tot, per actualitzar. És a dir, vàrem haver de desaprendre el que sabíem per aprendre el nou. Uh-huh.
Som en conversa amb en Guillem Crespí. Ell ha publicat l'Ajuntament que no es veu 40 anys d'anècdotes, on explica, Margarida, que 40 anys de la seva feina com a funcionari, perquè, com aquella pel·lícula d'Anna Marisol, Cara o la de dia, cara o la de noche, en Guillem de dia era funcionari i des cap vespre era artista. No és tothom que pot dir-ho.
No, haver fet sempre això, vull dir, fa molt d'any que faig
que
això.
Que fas les dues feines. Sí. I és gros, l'Ajuntament de Santa Margarida, quines dimensions té, perquè mos podem fer una idea. És
gros, que vol dir en personal?
Sí.
Sí, en personal jo crec que són més de 100 persones.
Ai, doncs,
o 100 i pico. Sí.
Si mateix és
hi ha molta de policia
gros.
Local, hi ha serveis socials, hi ha brigada, les oficines, sí, està bastant, bastant gran.
I clar, parlant de que tu has fet un llibre per no empipar ningú, perquè tu en quedi content, perquè tu allò que has volgut fer és una crònica d'aquest 40 anys de l'Ajuntament, però hi ha qualcú que s'hagi enfadat perquè no surt. Clar, que te digués, Guillem, tu i jo teníem aquella anècdota que estan mirant fins a darrera pàgina i no m'has dedicat ni un capítol.
Ja. A mi no m'ho han comentat.
No t'ho han comentat, no. Senyal de que...
A mi m'han comentat tot el contrari, exactament. Que molta de gent m'ha enganxat, m'ha enganxat i estic llegint. I...
Ara hi haurà la segona part, o no? Ho dic perquè jo crec que en 40 anys un tom, un volum, deu haver estat l'aperitiu.
És l'aperitiu, però si ho hagués de fer ara... per entornar faria una altra cosa, és a dir, jo no som escriptor, la veritat és que no som escriptor, i a mi m'ha costat molt, he anat escrivint i tal, després anava repassant i tal, i tanta sort que vaig tenir de Margalida López, que me va corregir el llibre, mira, aquell paràgraf aquí, això l'haurien de llevar perquè això sobrava, perquè ella sí que en sap, és a dir, i ho vaig fer així, jo la vaig escoltar, jo li deia, si han de llevar, llevam, i realment ha sortit un llibre que jo no estic content. Estic content perquè realment diu el que jo volia que digués.
No, i en pròleg d'en Sebastià Alsamora, que no és tothom que té un premi Sant Jordi fent el pròleg de la seva primera incursió literària.
Clar, és que sap què passa? Amb en Sebastià som amics de fa molt de temps. I jo no em vaig dubtar gent ni una mica. Li vaig dir, Sebastià, escolta, m'agradaria fer això. I tot d'on em va dir que sí. De fet, li vaig dir, escolta, jo no som escriptor, ja ho saps, i no tenc cap intenció de ser-ho ni tal. A més, hi ha una paràbola que jo ja la varen comentar amb ell, és que jo, més que un escriptor, era un escriturista. I de on ve aquesta paraula? Una vegada, quan jo fa Escat de Dimoni, estava en el taller, perquè era, és a dir, fa 3 metres i mig, escap només, i entrava la gent dins l'escultura, i va venir un camioner una vegada, i en el Ferrer, que m'ajudava, li va dir, i ara què fas? Diu, t'has fet esculturista. I jo em va agradar aquesta paraula, dic, jo no seré escriptor, seré escriturista per dir qualque cosa.
Clar, la Margarida demanava per les dimensions de l'Ajuntament de Santa Margalida, clar, si no és un dia que fan una jornada de portes obertes, normalment ningú entra dins l'Ajuntament fins allò que seria la cuina. El llibre se diu L'Ajuntament que no es veu. Com és aquest Ajuntament que no veiem? Com funciona un Ajuntament?
Un Ajuntament funciona com qualsevol empresa. No, només és que jo diria una cosa. L'actitud de la persona que està darrere la taula i que ha d'atendre la persona que ve de fora, ha de ser una actitud bona, ha de ser una actitud d'ajuda, ha de ser una actitud agradable. Si se fa això, l'Ajuntament funciona bé. En canvi, si a darrere hi ha problemes perquè un no se pot veure en l'altre, o jo què sé, coses que poden passar per tot, la cosa no funciona tan bé. Per tant, allà a dins l'Ajuntament de Santa Maria hi ha com per tot. Però passa que jo moltes d'anècdotes d'aquestes les vaig viure perquè van venir i d'altres les vaig provocar jo. I és per mort del meu caràcter. Jo no he de pensar, si jo veig una cosa i la fa. I això m'ha ajudat a passar molt bé els temps allà de dins, però amb la meva intenció d'ajudar a la gent. Jo estic molt content quan ve gent i em diu quan t'anar de vacances? I com així? Diu, per què he d'arreglar un paper si ja ets aquí? Estic content. Clar. Que
és un poc una força viva, sí. De l'Ajuntament
no,
de Santa Margalida.
No, i ara que està tot tan informatitzat i que a màquina s'agraeix tant quan és vols això. Una persona amable...
I que ve qualcú major que no sap sí. Què li dius ni que, si ha de fer... Clar, i si tu li arregles, li manco, li poses els papers i li deixes arreglat, aquella gent se'n va contenta perquè realment no sap què s'ha de fer. Mm. Però va a cercar allà i qualcú li ajuda. I tenen... Jo tens impressió de que a vegades, no vull dir Santa Margalida, però si te'n vas... a una altra administració i no saps molt bé, te toca qualcú un número tal, i tal, i no saps què te diuen. I en canvi jo sí que m'agradaria que, o m'agrada, que sigui molt més personalitzat.
Sí, que també és l'avantatge que tenim els ajuntaments
petits,
locals.
Exactament, locals. I que com aquesta... mos coneixem, la gent del poble, mos
totalment,
coneixem.
I aquesta institució més de proximitat que fa aquesta feina i que és molt d'agrair que tu puguis anar allà i puguis xerrar amb una persona que ha vist tota sa vida.
Clar.
I pugui atendre-te i solucionar-te els problemes perquè és el que val en el final sa gent.
Evidentment.
Tenir una persona de confiança.
Sí. Aquesta bretxa digital, sobretot, a partir de certa edat, ja no només passen sols ajuntaments, passen sols ajuntaments, passen sols bancs, que de cada vegada el món s'està tornant més complicat per la gent gran, per la gent major, que potser no ha estat educada amb veïnestic, però que sí que haurà de pagar una multa, sí que haurà de pagar un IBI, o sí que haurà de pagar qualsevol tribut, i si ho han de fer tota una maquineta, fan falta més guiems en els ajuntaments per anar bé. Clar, ho dèiem, doble de sant, en Guiem avui ve parlar-nos del seu llibre, com diria en Paco Umbral, aquest l'ajuntament que no es veu 40 anys d'anècdotes, però també aquest estiu has estat d'enhorabona perquè com a escultor aquest agost has presentat Mà de Ferro, que és un conjunt escultòric que ha transformat els passats de Calagüer a Cap de Pere amb una mena de galeria a l'aire lliure. Clar, tu dius, jo vaig anar a aprendre a fer de ferrer perquè volia fer aquest tipus d'escultures i tot això ha quedat plasmat a un passeig que ha quedat de cine. I vaig sovint a Cal Agüer fer una volta un diumenge
sí,
amb la
sí.
teva dona,
sí.
que dius, ai, ara tenim una hora baixa bamba, no saben què fer, aneu fins a Cal Agüer a passejar entre les escultures.
Sí, i a més, ara vull que tens l'oportunitat que no m'ho sent ningú, dir que a vegades m'assec a un lloc o l'altre i la mira l'escultura. M'agrada veure-la, veure com està feta, aquella harmonia que té. Saps què te vull dir? No només veus ferro, sinó que hi veus qualque cosa més. I això és el que m'omple a mi.
Però I sí, el ferro s'adapta bé davant la mà? És un
sí,
material.
Perquè tot és ferro corten, és a dir, que s'està protegit, o són varetes de ferro de 12 mil·límetres, i sí.
I com a artista, te queden assignatures pendents? Clar, tu deies, a mi m'agrada provar de tot. He fet tinta japonesa,
sí.
He fet ferro, he fet acrílic... Encara te queden reptes? O ara per ara ja has tocat les tecles que t'interessaven?
No, me queden moltíssim de reptes. Jo, per exemple, duc endarrere de fer pedra. De tocar la pedra i de fer coses amb pedra i tal. Però què passa? Que jo ara he fet darrerament, he fet uns carrotjos que fan uns 2 metres, que són l'estructura, el d'acer inoxidable, i després de fora és pols de marbre en pigment. I queden molt xulos, perquè però pesen 700 quilos. Clar, he de comprar un tractor amb una pala per poder-ho moure. Si ara he de fer pedra, has de tenir les eines, has de tenir molt de temps, i clar, i moltes vegades el temps és el que me falta. Perquè, per exemple, en l'estiu, com que ho faig a de fora, m'agrada no estar tancat dins un taller, sinó que el taller, tenir-lo a de fora, en l'estiu no puc saldar, no puc fer res. Cosa que també creusc. Que no.
Perquè com a artista, ets de marcar-te un horari o les musses arriben quan arriben?
No, les musses arriben quan fas feina. Però l'horari tampoc no és que tingui horari.
Això és molt Camilo José Cela, no? Que d'inspiració sí. me pilla treballant.
Sí, però què passa? Que jo moltes vegades, i és el que he explicat moltes vegades, quan faig una cosa, jo tenia un professor que m'havien d'equivocar pensant. No hem de rectificar el que hem fet. És a dir, si ara tu comences a saldar i tal, llavors que te queda allò com un bunyol i l'has de desfer, allò no va bé. És a dir, abans hem de pensar molt bé. I això, què passa? Que moltes vegades és vespre, en la nit i tal, i somia el que vull fer. I això, no te'n dones compte, dura molt de temps pensant i premeditant allò que fas. I llavors, quan tu ho fas per ell, que et surt bé i que és fàcil, però és perquè ho duc interioritzat.
Hi ha una feina prèvia, exacte. Que de vegades això no se veu.
No, exacte.
Me queden 2 minutets i no volia deixar-te partir fora a fer-te una pregunta, la més important, deixar-te al final, d'això depèn que puguis tornar a la vila tranquil·la o no. Santa Margalida és el millor poble del món?
Santa Margalida és el millor poble del món, indubtablement.
Veig que has hagut fer la teva feina, arribaràs tranquil·la a la vila i no hi haurà problema. Perquè què és allò que, ara, ja que has fet el llibre, què és allò que més t'agrada de fer feina a un ajuntament. Perquè també s'ha funcionat, i de vegades tengo com molt mala premsa, sí. De gent que se fa funcionar i farà vocació i farà res, però tu, el manco, per com ho expliques, per com ho contes en aquell llibre i per com i com mos has contat avui cap vespre, se nota que t'agrada la teva feina.
És que és així.
I què és allò que t'ha enganxat a tu?
A mi m'agrada, per exemple, arribo per de matí i ja feim tertúlia, diríem, no tertúlia de perdre temps, sinó bon dia, molt saludam, tal, que avui que has de fer, que no has de fer, i després ajudar la gent. Això és que estic molt content de veure que la gent se'n va satisfeta. És una cosa que tanmateix he de passar de matí allà. Vull dir, i quan ho fas i veu que la gent està contenta, que és dir, si és de matí, ha estat profitós, ja està. Això és el que me satisfà a mi. Llavors també va fer feina amb molt de companys que han estat boníssims companys i quan tens aquesta gent que te dona suport, és que no se pot superar.
Supos que si tornassis a néixer repetiries.
Sí, jo repetiria. La veritat és que sí.
Tornaries a artista i funcionari de l'Ajuntament de Santa Margalida?
Sí, jo ho tornaria, això.
Pot ser no amb aquest ordre?
No,
però...
no, sí, no, artista sí que ho seria. Artista és que tanmateix ho dut de dins. No ho puc de fer. I funcionari era una cosa que havia de fer. És a dir, havia d'estudiar, és a dir, jo vaig començar a estudiar turisme, no me va acabar d'agradar perquè el turisme no m'agradava i tal, llavors vaig començar Filologia Catalana, tampoc no em va agradar perquè no mos enteníem amb els professors, llavors va néixer el meu fill, bé, un tallat de coses, però com que ja havia aprovat les oposicions de l'oficina de turisme, ja vaig quedar allà i m'ha anat bé.
I de tot això i molt més, trobareu en aquest L'Ajuntament que no es veu, 40 anys d'anècdotes d'en Guillem Àngel Crespí Alemany, perquè en el llibre algú posarà el nom sencer, publicat per Bàsics, un llibre que vos recomanam si vos interessa saber com és la vida d'un ajuntament, però també com han estat els darrers 40 anys a Mallorca, perquè agafant un tall d'exemple, com a Santa Margalida, en aquest llibre queda molt ben reflectit el que ha estat el pas del temps a qualsevol institució, en aquest cas l'Ajuntament de la Vila.
Gràcies, Guillem. Un plaer que hagis vengut.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fem una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre,
Jaume Mallans.
Com estàs preparat?
Sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia, clàssic.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Bé, per l'edat, supercalifragilisticoespialidoso, si ho podem considerar una paraula.
I la més curta?
Ep.
Quina paraula te costa pronunciar?
Xiu-xiu-a-ja.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Criston pel taronja en Nabel.
Quina és la paraula que més repeteixes?
Web.
I quina fa servir per saludar?
La mateixa.
Quina és la paraula més amorosa que fa servir?
Reina meva.
I quina expressió utilitzes per xerrar de sacte sexual?
Entaferrar un xisclet.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
No està perduda, però tarambana me fa molta gràcia. I se diu poc.
I quin és el teu moment tèntol?
El meu moment tèntol és una vegada que vas a feina a ses vespre i posat a dormir el nin, que m'ha pogut dormir tranquil·lament en el sofà.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé?
Johnny Cash, és com molt... així, però qualsevol d'en Johnny Cash és molt d'aquest moment.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
IB3 Radio és cultura. Dimecres dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. Dimecres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha moltes paraules que ja no s'utilitzen. Una paraula que ja no s'utilitza tant, que està en desús, és pic. Un pic va passar això, un pic vaig anar a tal banda, això de pic ja no ho sé a ningú.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Tomeu, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Toca fer fites netes.
Fites netes,
molt
fites
bé.
Netes.
Episodi 9 avui en dimarts.
Sí, un petit canvi.
Un canvi. Les Marines vendran dijous, tu vens.
Moltes gràcies, les Marines, per aquest canvi. I després tornarem a la normalitat des de dijous. Sí.
Perquè tens un viatge, però bé, avui fites netes també atento'l. I hem de parlar d'un conreu peculiar, que fa molta estona que no en sentia a parlar, i es tracta d'un espai aquest de, que escoltam gent i persones que ens afecten la nostra alimentació, les persones que fan feina, i avui en quin cultiu posam la mirada, Tomeu?
Avui xerrarem de cànem o cànyam, que si no vaig errat són les dues maneres de dir-ho bé. Cànyam no estaria acceptat, o jo no he trobat que estigui acceptat, per tant jo, si fixa pota durant es...
Però un cànyam és un pedaç, no?
Clar, és que aquí veureu tota la polisèmia que hi ha al voltant d'aquesta paraula. Va. Jo, sí, si cercau cànyam en el Cover Moll o cànem, flipareu, perquè és preciós. Hi ha un munt d'expressions i se'n deriven... Jo cada dia estic més enamorat d'aquest diccionari, perquè sí, és un petit tresor. Hi ha moltes derivacions de tipus de tela o de saques o de pedaços
sí,
elaborats en cànyam o lli.
I, que per això se diuen cànyams.
Exacte, sí. Però se pot referir a la planta com a cànyam, de fet, les zones de Llevant li diuen cànyam, i cànem també, el que seria una cosa més principatina, si és correcte dir-ho així d'aquesta manera.
D'acord.
A mi cànem me sona llatí.
Sí.
Cànem.
Cabe cànem, alerta en basquià.
Ah, sí? Idò, alerta, alerta.
Bé, i d'avui aquest
sí,
cultiu?
És un cultiu que, en contra del que la gent el millor pugui pensar, va ser un cultiu tradicional que se va deixar de sembrar fa relativament poc i que ara s'està començant a recuperar. Jo he trobat un article que recomana a tothom a foravila.net, que és el cànem i allí els cultius més ancestrals a les Marjals Pobleres, que és d'en Joan Paeres, que és el cronista oficial de la Pobla. I vos conto dues coses d'aquest article, però en sèrio vos anim que el llegigueu, perquè està bastant ben resumides les poques fonts que qualcú ha agrupat a un lloc que xerren al respecte. I diu que, juntament amb el lli, el cànem fou un cultiu tradicional a Mallorca, especialment a les zones humides de l'Albufera i a les Marjals de la Pobla i Muro. Sabem, per exemple, que ja l'any 1243 hi ha les primeres notícies escrites d'aquest cultiu, abans fins i tot que la Pobla fos vila.
Sí, sí, és que
fa una borrada d'anys. I que, sobretot, en el segle XIX, és quan se viu el moment de màxim esplendor d'aquest cultiu, que era relativament abundant i se li destinaven les terres més salobres. Només a la Pobla se'n produïen anualment 300.000 quilos, que és una borrada, i que això eren els més de les tres quartes parts del que s'acollia a tota la illa, i així tot això no era suficient per abastir-ne la demanda. O sigui que hi havia molta demanda.
I quin era el seu principal ús?
L'ús era totalment tèxtil, que se sàpiga o que hagi descendit. No sabem si qualcú l'emplea... Bueno, no. També he sentit que per fer llits dels animals, vull dir, tot era, és una és una planta que fa molta vegetació, molta matèria orgànica, i és molt resistent, o sigui que s'ha empleat a lo millor per com aïllant, tema de revestir murs, emplear per fer adob. Se l'ha empleat per, com a rostoi, diguem,
sí.
Un tipus de rostoi.
Però que se comercialitzava per fer teixits.
Exacte. I la manera com feien els teixits també és superinteressant, que bàsicament se recullen els gos, tot i que la floració d'aquesta planta sigui en el setembre, això ja mos diu que no els interessava tant la flor, sinó la tija, i se lligaven en garbes i s'amarava, que vol dir que se posaven remull d'haver 20 dies de dins psiquis, i quan començava a estar més bla, se rompia la branca, s'espadellava, que també és una paraula molt xula perquè sí. Per cercar en el diccionari, que és una, amb una espadella, que és l'eina, que és com una espasa que va rompent les fibres, i després se pentinava, donant resultat, després passava per la filosa, donant per resultat un fil resistent per fer cordes, teles o sacs.
O sacs, és a dir, que s'empleava per fer tèstil.
Exacte.
Avui, però, xerrant d'escànem en un altre context, no només com a cultiu despassat, sinó també com una possible alternativa de present i de futur. També.
Exacte. De fet, fa 5 anys va néixer la cooperativa Noma, que és una cooperativa de joves que està treballant per recuperar aquest cultiu. Fins aleshores no hi havia constància de que s'hagués fet una sembra legal, ja en xerrarem més endavant d'aquesta paraula, i ells han començat a fer sembres i experimentar amb aquesta planta en la convicció de que pot aportar una alternativa real a fora vila i noves oportunitats en el territori. I el primer que he fet és demanar-li en el Nuño Monasterio, que és un dels cooperativistes, a menys si Mallorca encara conserva aquestes qualitats ambientals per al cultiu.
L'escoltam.
Home, la verdad es que Mallorca y Baleares tienen unas condiciones envidiables para el cultivo del cáñamo, del cannabis. Sí que es verdad que los suelos aquí son un tanto calcáreos, un pH, digamos, que puede estar alrededor de 8, mientras que el cáñamo le gusta un poquito más ácido, pero eso tampoco es un muy gran problema y poquito a poco con el tiempo, añadiendo materia orgánica y trabajando, lo podemos ir arreglando. Además, es un cultivo que requiere bastante poco agua. Pensemos que hasta principios del siglo XX era uno de los cultivos que más abundaban en la isla y realmente se cultivaba en secano. Nosotros hemos hecho pruebas en secano y algo de agua hay que ponerle, pero hemos hecho cultivos con 4 o 5 riegos que han aguantado, pues eso, lo que es toda la temporada.
Clar, també tu ara ho comentaves, aquí també hi ha tot el tema legal, que sempre surt quan sentim a parlar de cànnabis. Què és exactament el que fa que un cultiu sigui considerat indústria il·legal i un altre que no?
Que no, i que sigui portada de qualsevol diari.
Exactament.
I d'això és un tema
molt
important.
Poble, plantació... De
dues corterades.
No és el mateix dues corterades de cànem
que dues
corterades de cànnabis.
No,
és
exacte.
Diferent.
La planta és la mateixa. Ara, hi ha un petit matís, que és que totes aquestes plantes tenen cannabinoides, vale? I n'hi ha diversos tipus. Ara, un molt famós és el CBD, però avui el que millor heu sentit, que s'anuncien com a antiestressants o que tenen qualitats, no? I és legal. Però el que ens preocupa, o hauria de preocupar els productors que s'estiguin plantejant fer aquest cultiu, és el THC, que és compost que sí que té efectes psicotròpics i que és il·legal. I el cànem industrial se pot cultivar legalment a l'estat espanyol sempre que dongui, quan li fan una analítica, un 0,2% de THC. O sigui, tots els cannabinoides que tenen només pot tenir com a màxim un 0,2% de THC.
I això com ho controles? En funció de sa varietat?
Bueno, sí, hi ha tres, si no vaig malament són tres, o potser en aquests darrers anys s'ha incrementat, però hi ha tres llavors certificades europees que t'asseguren aquest mínim, però així tot és vera que les condicions climàtiques és una planta que és molt sensible a que aviat se te dispari un d'aquests cannabinoides per qualsevol cosa que tu no puguis controlar, com la llum del sol, l'aigua, tot això. Per tant, què fan els productors?
Quina sorpresa.
Què fan els productors? Perquè, a més, la policia està avisada, ara ho contarem, els productors se someten ells mateixos, voluntàriament van agafant mostres i si donen positiu avisen i se destrueixen aquestes plantes.
S'ha de destruir.
Clar, tu no pots comercialitzar una cosa més... Això és el que s'hauria de fer, i aquí, per la gent que jo conec, és el que han fet.
Però encara que ho facis servir per un ús tèstil.
Sí, perquè tu estàs autoritzat a sembrar sota aquelles concentracions. Mm-hmm. No pot sembrar per damunt d'aquelles... Mm-hmm. Per tant, un control intern i després estan sotmesos a inspeccions aleatòries de qui pertoqui, de les autoritats competents.
És a dir, que és una planta que s'adapta molt bé al nostre clima, però que és delicada.
Ara mateix, la legislació no és... sí, bàsicament, que si algú s'està plantejant sembrar això, que sàpiga que ha de demanar permisos a Policia Nacional, a la Conselleria d'Agricultura, has de rebre unes autoritzacions. Clar. I estàs sotmesos a uns controls constants.
O la policia.
No poseu plantes en els vostres corrals.
Vull sembrar cannabinoides. Com ho puc fer? Clar. És tot un procés.
És tot un procés legal que també li han demanat a en Nuño, com ells ho van aconseguir, però van ser els primers que van tenir una plantació autoritzada legalment aquí a Mallorca.
I va mancar.
Uno de los mayores problemas, o de las cosas más complicadas que tuvimos al principio, fue el poder iniciar este cultivo. Explicar que nos entendieran realmente qué era lo que queríamos hacer, porque al final hablábamos de cáñamo, de cannabis, que es una planta un tanto controvertida, digamos, y lo complicado fue hacernos entender y demostrar que lo que queríamos hacer era totalmente legal según normativa europea y la legislación española. Pero también hemos de reconocer que con todos los agentes que nos fuimos reuniendo, desde agricultura, policía, bueno, diferentes estamentos, pues estuvieron, no sé, predispuestos a escucharnos y una vez sobre eso, pues ser críticos y darse cuenta que realmente lo que decíamos teníamos razón y que se podía hacer. Fue un poco más complicado eso, los inicios, pero a día de hoy, 5 años después, la verdad es como que ya todo el mundo nos conoce, digamos, entiende lo que hacemos y eso parece un tema superado.
Doncs, tema superat legal,
sí.
Bona cosa.
Han obert camí també aquesta gent.
Totalment.
Per altres agricultors i la seva cooperativa també està enfocada en això, en animar que altres productors se posin a produir i ells fer-ne qualque cosa.
Uh-huh. Uh-huh. I una vegada tenim la collita, què en fem? Com es comercialitza?
Clar,
aquesta
això,
planta?
Això és tot un tema. Depèn de lo que te vulguis enfocar. Ara hi ha un problema, que és que ens falta indústria. Tota la indústria que hi podia haver sobre la transformació per fibres vegetals aquí a Balears ni a l'estat espanyol s'està desenvolupant.
El sector tèstil, te
refereixes. Sí. Hi ha projectes, hi ha iniciatives, però no com...
Són molt petites.
Són molt petites, són experimentals i requereixen unes inversions que ara mateix, pues, clar, un productor, lo millor, que només se vol dedicar a produir i punto, no se plantejarà. I ells que han fet? Per exemple, ells han fet alguns elaborats, bé, venen la flor talment, i després han fet productes, com vos contava, dels olis de CBD, que ells han triat un oli d'eo ecològic d'oli novembre de Petra i fent una extracció de les llavors d'aquest oli mesclat en l'oli, pues, el comercialitzen. Després han fet
però
altres cosmètics, bàlsams...
Per posar... És un oli que se pot posar...
Sí, és un oli per massatge
pell,
o també...
No per menjar.
En principi no és alimentari, és una cosa cosmètica. Sí.
D'acord.
Com es bàlsams, after sun, sèrums i altres coses.
Ah, after sun també?
Sí.
De cànem?
Sí, i diuen que és bastant... Que té unes propietats bastant... Jo no l'he provat, però sí, inclús a les farmàcies veureu que se comencen a comercialitzar. Sí, hi ha una demanda real, que és un poble que me contava Nuño, una demanda d'indústria farmacèutica europea. Clar, estem a l'espor de tenir una quantitat suficient per accedir en aquest mercat i que se vulguin interessar per...
I que la collita no se te dispari, perquè clar, tu pots comprometre-te a oferir X quantitat, però si la collita se te dispara i l'has de destruir, ja em diràs.
Sí, és un risc, però bé, de moment ells duen 5 anys, 5 coites, 5 èxit, i el tema és que ells han optat, que és una cosa que molt de petits productors fan, per fer els teus propis elaborats i així tenir també una manera de defensar-te en el mercat. Ara sí que és vera que s'estan posant amb el tema de l'alimentació, lo comentaves tu, olis, farines, tot això.
Y otro aspecto en el que vemos que tiene bastante potencial y es donde estamos ahora intentando meter más fuerza es el cultivo de cáñamo para obtener principalmente lo que es la semilla. A partir de ahí poder hacer aceites alimentarios, vender la propia semilla, como harina, por la propia proteína, porque al final la semilla de cáñamo es, digamos que es una semilla muy completa, a grandes rasgos podemos decir que el 30% de la semilla es proteína, 30% aceite y 30% fibra. Y el aceite de cáñamo, nutricionalmente, es muy, muy interesante, entre otras cosas, porque tiene los omegas 3, 6 y 9 presentes y bastante balanceados entre ellos, que eso quiere decir que son mucho más bioasimilables.
Per tant, pot haver-hi també productes alimentaris relacionats amb el cànem.
i s'estan explorant i veurem si hi ha molt de preparats de proteïnes per generar massa muscular, que de fet duen llavors, i si aneu a supermercat ja s'està comercialitzant la llavor de cànyam com un aliment o un superaliment d'aquests.
I aquests productes que mos comentaves abans, el bàlsam, Saftersan, el sèrum, Soli, sí, tot això ja se comercialitza.
Ells ho estan comercialitzant.
I on se pot trobar aquests productes?
Ells tenen a farmàcia, sobretot, a tendes, a espais d'alimentació, i ho comercialitzen en sa marca cànyam.
Sí,
o sigui que està
Cànem per arreu Mallorca. De
Cànem Mallorca, sí. Ells són nom a la cooperativa i Cànem Mallorca és la marca comercial d'aquests cosmètics i ara estan en la fase de prova per obrir dins la indústria agroalimentària. I una altra de les coses que és superinteressant del Cànem és la introducció en el maneig de les finques, ja no com a monocultiu o com un element de producció així de anem a fer quilos de cànem, sinó entrar-lo de dins els manejos de les rotacions i els cultius de les finques.
Clar, perquè de fet hi ha estudis que assenyalen que en rotació amb altres cultius com el blat incrementa la producció en un 47% i també s'està valorant la seva implementació com adob verd dins vinyes. És a dir, que a més sobre el paper podria encaixar molt bé la realitat d'aquest arxipèlag.
Exacte, seria com un altre element més, una altra planta, com vos deia abans, que fa una quantitat de biomassa molt interessant, que a més s'està demostrant que té una capacitat d'absorbir nitrats i nitrits molt important i lluitar contra nematodes, que són precisament, i tornem en el començament d'aquesta secció, a Sa Pobla, per exemple, una zona on s'ha fet un monocultiu de patata bastant intensiu i on hi ha valors de nitrats i nitrits elevats i problemes amb els nematodes, hi ha gent que ja s'està atrevint a provar-ho, a sembrar cànem, com no és un desinfectant que ningú s'alarmi, sinó com una manera d'introduir una eina més per reduir aquests valors.
I per regenerar les terres.
Sí, i ja no depenem tant d'inputs externs ni de pesticides o químics que en el final van castigant la terra i fan que a la llarga sigui difícil cultivar.
Com un goret actiu, no? No
sí.
Seria deixar
són
un goret...
Són fer cobertes vegetals...
Aplicaré un altre sistema.
Exacte, i he xerrat amb en Guillem, que és un jove pagès de Sa Pobla, precisament, que fa patata, i ell ho conta, així com estan fent aquestes proves, com a nematicida.
Soc pagès productor de patata, i aquest any, com s'ha sembrat cànem, en aquesta sembrada s'ha fet mostres de sol i per ara han donat bons resultats en l'eliminació de nematodes. Nosaltres ja sembrem crotalia juncea per aquest motiu, a part de l'eliminació de nematodes, mos aporten nitrogen a la terra. I en el cas dels desinfectants del sòl degut a la prohibició del diclorpropeno i la restricció del metansodio, només el podem aportar si l'analítica que fem a través de la conselleria dona un nombre elevat de nematodes. I cada 3 anys el podem tirar. I el seu seria fer una rotació, però degut a la superfície agrícola de Sa Pobla i voltant és bastant reduïdix, és inviable. Programa alternatives per l'eliminació d'aquest problema en el tubercle i a part de la crotalària mostassa, si les analítiques que feim en el cànem donen bon rendiment, que per ara sí, arribarà un moment que portaran cànem a la rotació.
Doncs seria una bona cosa.
Idò, mira, tornes cànem a Sa Pobla.
Sí, és que anava a dir, jo n'he sentit a parlar de mon pare, del seu padrin, que tothom, qui més qui manco, tenia sí. Plantació, que era una planta molt habitual.
Sí. Sí, jo supos que ha estat un poc per la prohibició i també per desús i l'entrada de noves fibres...
Sí, i sobretot
fibres...
que no se podia fer servir per teixits, exacte. Tot i que t'he de dir que hi ha qualque dissenyadora mallorquina que vol intentar fer proves per tornar a recuperar el cànem com a teixit i, per tant, pentura qualque dia ho vorem.
Idò, segurament a lo millor en tornarem a xerrar sí. D'aquí un parell de mesos.
Sí, sí, sí. Encara no et segur, però un tema ben interessant.
Sí, molt interessant.
Perquè
molt.
És una planta que... se pot adaptar.
Sí, poc requeriment, canvi climàtic friendly, per dir de qualque manera, aguanta tot, o sigui que ens sentirem xerrar.
I doncs, si vull el cànem, i abans de tancar paradeta, com sempre, deixem una paraula nova per al nostre glossari. Tomeu, i avui quina és?
Vale, i d'avui, per molt d'estens, de les notícies que hem escoltat, una paraula que se sent molt per fora vila quan plou fort és xeregall, que té dues definicions interessants dins el cove moll, que una és còrrec, rogueó, que forma l'aigua de pluja en escampar-se per un terreny inclinat i excavat a la terra, que en castellà seria baden o arrollada, que són aquestes escorrenties de terra, aquestes llepades que s'abouen, I té una altra definició, que es corrua filera de coses que es deixen anar, que m'ha parecut molt guapo, també.
Clar, un poc en la mateixa
connotació. Sí, com a deixar partir. Sí. I també hi ha una expressió, bé, unes cançons de populars que també estan recollides, aneu a mirar si voleu, i després hi ha una expressió que es fa xeregall de dobbers, que llançar dobbers, que estan a molts, que sí, també no. Han merescut bastant curiós.
Sí, que hem d'anar a l'altre.
Xeregall, xeregall.
Xeregall, sinònim de regueró, de regueral, o d'això. També, que és una paraula preciosa i que a Menorca també se diu que diuen Saragall Margall.
Ah, mira.
Que encara...
encara no, sí, molt guapa.
I de Tomeu, una paraula més del nostre diccionari.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la setmana
que ve. I fins la setmana que ve. Fem una pausa i guateque.
Tres ràdios. Participació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, li m'han fet moltes vegades.
Que necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Res, mos queden 5 minutets de programa i hem de posar un poquet de música per acabar. I avui música dedicada a les bandes sonores de cinema americà, Xisco.
Així és, perquè tal dia com avui, de 1978, John Travolta i Olivia Newton-John arribaven al número 1 al Regne Unit en Summer Nights, tema de la banda sonora de Grease. I amb un diàleg musical entre Danny i Sandy, que els seus respectius grups d'amics, aquest tema en dedica molt record d'aquells amors d'estiu, que són intensos, breus i de vegades inoblidables, que va esdevenir un dels grans hits quan toca triar cançó a un karaoke. Així que soni Summer Nights.
Summer loving had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
John Travolta va ser l'home de moda no només gràcies al seu Danny Sacco de Grease, sinó
suco,
per fer...
Suco.
Suco, sí. Per fer de Tony Manero a febre del dissabte vespre. Passos de ball, pantalons de campana i una pista de discoteca. Fever Night no només defineix una època, defineix una actitud i va ser escrit en només un parell de dies. I per això s'ha convertit en un himne atemporal.
Tot i que va ser escrita per Dolly Parton, va ser na Whitney qui la va convertir en una explosió emocional. Aquesta cançó va dominar les llistes durant 14 setmanes i encara ens posa la pell de gallina. And I...
have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. And
que, per cert, s'ha parlat de moda fa una sèrie de mesos. Ho vareu veure, que hi havia un repte, que era endevinar quan tocava aquest tot de bateria abans de que en Whitney Houston cantés.
Ah,
s'ha de fer un concurs.
Hi ha un silenci llarg.
I crec que poca gent va guanyar.
Ningú endevinava, no?
Crec que no. Aquestes coses que passen són coses d'influencers, com en Toni Nostro.
El va fer tu, Toni?
No.
Podríem provar, no?
Cal que un dia.
Sí, no ara.
Però bé,
continuem
amb Shallow, que és una balada intensa que és molt més que una cançó d'amor. És una conversa, un crit d'auxili i una declaració de llibertat. Lady Gaga i Bradley Cooper la van interpretar en directe als Oscars i tothom va tenir clar que entre ambdós el rodatge de Has nascut una estrella hi va haver més que passis de guió.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling.
I que veurem el Let It Go, de la banda sonora de Frozen, que és la cançó que va fer cantar i tornar a cantar milions de nins i nines d'arreu del món. Va guanyar l'Oscar i es va traduir en més de 40 idiomes. Una declaració d'alliberament i força interior que a tots i a totes ens ha fet vibrar en qualsevol moment.
No right, no wrong, no rules for me.
Au, idò, amb aquesta cançó que va... Mira el Toni, si li agrada aquesta cançó.
Sí,
és de la seva generació. Miquel Junts, Celestí Oliver. Xisco Nadal, Toni Guisca, Fre Marga Cifre.
Fins demà.
Demà tornem a una parlada, gràcies. Never bother me anyway.